Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 2 de maig del 2019. Felicitats a tots els madrilenys i dia de Sant Atanasi. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, jo no sé si Maduro és un cacic o Guaidó un colpista. No ho sé. No sé si els armilles grogues tenen tota la raó o si molts d'ells van votar a Macron. Tampoc ho sé. No sé fins a quin punt dir que d'una opció obertament ultradretana que s'ha presentat en les eleccions se'n pot dir obertament democràtica. Tampoc ho sé. El que sé és que ni amb Maduro, ni amb Guaidó, ni amb els armilles grogues, ni amb Macron, ni amb Vox, amb violència no s'hi arriba enlloc. I si s'hi arriba, ha estat amb la pèrdua de la raó.
A primera hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut, avui el pensament del dia ens el porta el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics de Ràdio Estel. Fa uns dies ens arribava la notícia que l'àrea bàsica de salut de Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, havia creat una coral gospel amb finalitats purament terapèutiques. A la notícia se'ns explicava que l'energia que permet expressar i alliberar aquest tipus de música, conjuntament amb la comunicació interpersonal que permet el fet de cantar en una coral, feia uns efectes terapèutics molt beneficiosos en tota la gent que hi participava. Sobtava, però, que la notícia omitia completament el vessant religiós i espiritual de la música gospel. I malgrat que això pugui ser positiu perquè, per exemple, creients i no creients poden cantar junts en una coral, o posem per cas musulmans, cristians i budistes puguin fer també l'activitat conjuntament, no deixa d'estranyar que aquesta música tan específica, la música gospel, quedi totalment despullada del seu element principal, aquesta espiritualitat cristiana de lloança a Déu. I tot això em va suscitar un altre pensament. Sovint el Papa Francesc ens convida a tota la comunitat de l'Església que ens obrim més i que sortim a les perifèries. Aleshores imaginem, per exemple, que aquesta activitat de la coral gospel hagués sorgit des d'una parròquia i que s'hagués obert a tota la comunitat, també a l'àrea bàsica de salut, amb finalitats totalment terapèutiques per a qui ho volgués fer servir només des d'aquest vessant més de salut, i també amb finalitats religioses o de fe per a qui ho desitgés. Fixem-nos que Jesús, a l'Evangeli, a més de predicar el missatge de Déu, també ofereix guarició en l'esperit i en el cos. Així doncs, potser, des de les parròquies, es podria aprofitar aquesta experiència de Peralada i oferir l'activitat amb finalitats terapèutiques i sense oblidar l'aspecte de la fe, no creieu? Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler. Que passeu molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Aquest dijous parlarem del judici al procés al Tribunal Suprem, tot i que no hi hagi sessions aquests dies perquè el Tribunal Suprem ha decidit que els presos també tenen festa, segurament. En parlarem de tot plegat amb la magistrada de la secció 22 penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial, Maria Josep Feliu, un dia en el que també parlarem amb qui va ser presidenta del Parlament de Catalunya entre el 2010 i el 2015, Núria de Gispert, que rebrà la Creu de Sant Jordi d'enguany juntament amb Joan Rigol i Ernest Benach pel els seus serveis com a presidents del Parlament. És dijous i també parlem amb Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens portarà les darreres novetats del setmanari i a partir de les 9 no es perdin una nova edició de Plusvàlua Dones, tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i amb l'equip humà que fa possible aquest programa, Toni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Dia de festa, bé?
Sí.
Sí, eh?
Dia del treballador.
Doncs ara va, ara sí, a treballar.
Vinga, continua a treballar.
Comencem. Doncs comencem aquesta hora, com dèiem, amb l'actualitat més destacada, i és que Juan Guaidó reapareix a Caracas, admet falta de suport i crida a mantenir la mobilització.
El líder opositor de Veneçuela va reaparèixer ahir tornant a demanar a les forces armades que es posin al costat del poble.
Hay que mantenerse en las calles, hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paro escalonado. Hasta lograr la huelga general.
En les últimes hores, una segona persona mor a Venezuela per un tret al cap en una de les manifestacions. En la seva estratègia per fer fora Maduro del govern, aquest dimarts, Guaidó va intentar posar l'exèrcit al seu costat amb un missatge d'insurrecció adreçat als militars des de l'exterior d'una base aèria dels afores de Caracas. Però la crida Joan no va tenir el ressò esperat i els uniformats es van mantenir alineats amb Maduro. Nicolás Maduro ja ha apuntat que els Estats Units estan darrere dels moviments de l'oposició.
Este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca John Bolton, así lo denuncio. Y pido que se investiguen en los Estados Unidos las acciones ilegales y golpistas de John Bolton contra la democracia venezolana.
Abans d'això, Guaidó va amnistiar i alliberar el dirigent opositor Leopoldo López, que estava en arrest domiciliari a casa seva des de feia 5 anys, arran d'una condemna judicial de 14 anys.
I per cert, ahir 1 de maig postelectoral, tots els sindicats demanen la derogació de la reforma laboral.
Una manifestació dels sindicats majoritaris ahir al migdia a Barcelona amb motiu d'aquest 1 de maig, els secretaris generals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors van voler remarcar que la mobilització aquest any es fa tot just 3 dies després de les eleccions del 28 d'abril, en què diuen els ciutadans han demanat la derogació de les reformes laborals. La mobilització s'ha fet sota el lema més drets, més igualtat i més cohesió. Primer, les persones, com ha volgut remarcar tot just abans de començar Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Company Pedro Sánchez, amics i amigues socialistes, no es tracta de no posar cordó sanitari a ningú, no ens equivoquem. Es tracta de no tornar a posar la soga al coll als treballadors i les treballadores que estem asfixiats per les reformes laborals i per les retallades.
Clares referències a aquesta reforma laboral per part de Javier Pacheco amb aquesta reclamació al futur govern de Pedro Sánchez. Per la seva banda, Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya, en la mateixa línia ha recordat que els sindicats ja van avisar que aquest 1 de maig començava el 28 d'abril.
Per tant, el missatge de Catalunya ha estat clar. Polítiques d'esquerres i diàleg. I a l'Estat, dels 300 persones escollides diputades, 185 són d'organitzacions d'esquerres. Per tant, no hi ha excuses.
Un dia del treballador que s'ha celebrat en un ambient de molta tensió a París.
Sí, i és que la primera celebració de l'1 de maig des de l'esclat de la crisi de les armilles grogues. La presència de Black Blocs, grups d'extremistes i d'armilles grogues radicalitzats que han aplaudit l'arribada dels rebentadors a la marxa del 1 de maig ha derivat en durs enfrontaments d'aquests col·lectius amb la policia. Aquests durs enfrontaments han tingut el resultat de 300 detinguts. Els incidents s'han produït quan els radicals han començat a destrossar diversos establiments i s'han enfrontat amb les forces de l'ordre. Per cert, ahir, Joan, a la manifestació de l'1 de maig de París, va sonar això.
Mercè, una orquestra l'ha fet sonar amb instruments de vent mentre avançava per l'avinguda Port Royal. Per cert, avui explica La Vanguardia que dirigents socialistes situen a Carmen Calvo al Congrés.
Podria ser la presidenta de la Cambra Baixa. Si es confirma aquesta notícia, qui podria assumir la vicepresidència del govern espanyol seria María Jesús Montero. Mentrestant, Pedro Sánchez ha organitzat una primera ronda de contactes. Dilluns es veurà amb Partit Popular, Podem i Ciutadans. Escoltem el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i Pablo Iglesias, de Podem, que amenaça de bloquejar la investidura de Sánchez si no hi ha un govern de coalició d'esquerres.
Siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra, poder tener un gobierno claramente socialista. Es verdad también que hemos tenido una experiencia muy positiva de colaboración con Podemos.
La única opción para que el gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros. Vamos a ser una roca para defender a la mayoría social española.
Per la seva banda, Esquerra també es volen apuntar en aquesta roda de contactes i animen a Pedro Sánchez a revisar els resultats de les eleccions amb Oriol Junqueras a Soto del Real.
I per cercar les paperetes de la candidatura Lliures per Europa, Junts durant un dibuix amb la imatge del president a l'exili, Carles Puigdemont, fora de Catalunya.
Després de que la GEC prohibís que el president Toni Comín i Clara Ponsatí formessin part d'aquesta llista, la imatge de Puigdemont apareixerà en aquestes paperetes electorals. El retrat és una il·lustració del president feta per Jordi Magria. Puigdemont li agraït públicament que la cedís.
Els nabius són, sens dubte, un dels aliments més saludables de la dieta.
Fixa't, Joan, un equip d'experts del King's College de Londres ha dut a terme aquesta investigació publicada a la revista The Journals of Gerontology, a la qual es posen de manifest els beneficis de menjar aquesta fruita. Segons l'estudi, consumir-ne 200 grams cada dia pot reduir el risc de malaltia cardíaca d'una persona en un 20%.
Escolta, doncs en prendrem de nabius, eh? En plana de religió, l'Església també reivindica el seu 1 de maig.
Davant la celebració del 1 de maig, les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent, formades per Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos, Germandat Obrera d'Acció Catòlica, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica i Joventut Obrera Cristiana, uneixen forces per celebrar el sentit creador del treball. Alhora, reclamen l'erradicació de la xacra de la precarietat laboral que caracteritza l'actual sistema de relacions laborals i que lesiona també els drets de les persones treballadores i de les seves famílies. En aquest manifest, prioritzant les persones, descarten la precarietat indecent, elaborat amb motiu d'aquesta festa dels treballadors i de Sant Josep Obrer, que es va celebrar ahir també. Recorden que el treball decent, que forma part dels objectius de desenvolupament sostenible, és un element imprescindible per la justícia social, com també la cohesió de tota la humanitat.
I finalment, en plena d'esports, ai, els esports, Leo Messi no deixa que ningú posi en dubte el Barça en el seu temple.
Un doblet de l'argentí i un altre gol de Luis Suárez han trastocat el Liverpool en l'anada de les semifinals de la Champions League per 3-0. El Barça mana, per tant, el Camp Nou i gairebé fa un pas definitiu per arribar a una nova final.
8 i 11 minuts. Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Mercè?
Doncs mira, el diari La Vanguardia titula així la seva portada: la crisi veneçolana posa a prova la diplomàcia espanyola. També es fa ressò del sindicat reclamant a Pedro Sánchez una contrarreforma laboral. El diari El País destaca en la seva portada també aquesta clara referència a Venezuela. Espanya acull Leopoldo López a la seva ambaixada en plena crisi d'aquest país. D'altra banda, El Periódico, en la seva portada veiem una clara fotografia amb Leo Messi que diu així: ofereix al públic el seu extraordinari gol de falta al tercer de la nit, amb aquest Barça que inicia la final amb una golejada al Liverpool. També en aquesta portada del Periódico, clamor sindical per un govern d'esquerres. Passem a la portada del Punt Avui. Els sindicats apunten a Sánchez l'1 de maig, amb aquesta demanda de milers de manifestants que reclamen la derogació de la reforma laboral. I acabem aquest repàs de portades amb la portada del diari Ara, en què es destaca aquesta clara reclamació de Pablo Iglesias que pressiona Sánchez per un pacte de govern d'esquerres.
3 minuts i arribarem a un quart de 9, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació com és habitual el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pluges que afecten ara fa un momentet molts punts de les comarques del sud de Tarragona i també les comarques del nord de Girona. Precipitacions que en aquest sector, als dos extrems de la costa, ens aniran afectant al llarg de les properes hores. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, però a partir de mig matí i migdia tornarem a tenir altra vegada risc de ruixat de les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també alguns punts de l'interior de Barcelona. Poden arribar ben bé fins al prelitoral i no descartem alguna gota al llarg de la tarda a punts de la mateixa costa central, tot i que ja diem que al llarg del dia, tret dels dos extrems de la costa, a la resta la nuvolositat serà variable, però augmentarà més de cara a la tarda. Per tant, a la tarda, sobretot, tingueu el paraigua ben a prop perquè el podem utilitzar en aquests sectors. Els dos extrems de la costa, Pirineu, Prepirineu i també punts de les comarques de Barcelona. Les temperatures avui semblants a les d'ahir, per tant, ara fa una mica de fresca, però al centre del dia màximes entre els 17 i els 20-21 graus aproximadament. Allà on pujarà més cap a les comarques de Ponent. De cara a demà es manté encara el risc d'algun ruixat, sobretot a partir de mig matí i migdia, altra vegada a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també comarques de l'interior de Girona. Aquests ruixats demà a la tarda poden ser una mica més extensos i afectar molts punts de la meitat nord i est de Catalunya. Ja de cara al cap de setmana, obertura de més clarianes, el risc de precipitacions s'anirà disminuint i les temperatures baixaran una mica.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora, per tant, important saber quina és la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Aquesta hora ja circula amb densitat a la corona de Barcelona, amb retencions a la 2 des de Pallejà fins a Cornellà del sentit sud, a la C58 en diferents trams entre Montcada i Ripollet en el sentit nord, al seu pas per Sant Quirze en el sentit sud i també amb aturades des de Cerdanyola fins l'entrada a Barcelona. I a la B23 ja s'observen també dificultats en els dos sentits, a la marxa i als enllaços nord i sud de l'autovia. Més problemes als accessos de Barcelona. Retencions ara a les 31 i a les 32 des del Baix Llobregat, també a la C16 per entrar a través dels túnels de Vallvidrera i també destaquem una forta congestió a aquesta hora a la C17 a Parets del Vallès, en els dos sentits. I ja per acabar, pel que fa a les dues rondes, veiem com es formen aquestes retencions, les de cada matí, ja les ubiquem en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I també conèixer si hi ha incidències o no en l'estat de la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs, tot i que no hi ha hagut Tribunal Suprem aquesta setmana, gairebé, només els primers dies de la setmana, perquè aquests darrers són festius, Mercè, que segueixes amb el punt de mira, eh?
Doncs sí, intentem fer-ho fil per randa per tot el que està passant al Tribunal Suprem, però també qui ho fa doncs és l'associació Àgora Judicial. Avui en parlem amb Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre d'Àgora Judicial. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé.
Doncs ens agradaria comentar amb vostè, primer de tot, deixant de banda... També fem una mica de vacances, si et sembla, Joan, si em permets, aquests dies, com que ells també fan vacances, doncs aprofitem i també li volem preguntar que si ens pot fer una valoració sobre les últimes decisions que hem conegut de la Junta Central Electoral.
Bueno, realment és una valoració complexa. Bé, la resolució en la qual deixa fora de les llistes electorals els tres primers candidats, suposo que el Tribunal Suprem, en el recurs que se li interposa, bueno, que suposo que es presentarà avui o demà, suposo que posarà una mica d'ordre, podríem dir, no? La pròpia resolució té un vot particular de quatre magistrats, de quatre components de la Junta Electoral, entre ells hi ha magistrats. I jo crec que si llegim la resolució i llegim el vot particular, és molt més fàcil de comprendre i molt més... diguéssim, s'expressa molt més en termes molt més jurídics el vot particular que no pas el que és pròpiament la resolució que acorda l'exclusió. Per tant, jo penso que el vot particular hauria de prosperar i que és un dels, o seran un dels arguments que s'hauran d'utilitzar en el propi recurs que s'ha d'interposar davant de la sala contenciosa del Tribunal Suprem.
Dit això, ara sí, ens endinsem en el que seria el món d'aquest judici del procés, que està de vacances aquests dies, fins dilluns. Com es preveu això? És normal aquesta pròrroga en un judici penal, magistrada?
Bueno, normalment es fan seguits. Normalment hi ha sales que tenen més incidències, de vegades, vull dir, que poden haver incidències que pot fer que un judici es faci parcialment, sobretot en sales més petites, no, com és el Tribunal Suprem, no, en audiències provincials, voldria dir. Però, no, suposo, a més, el problema està que hi era festa. Avui em sembla que a Madrid és festa, per
correcte,
el que tinc entès.
Sí.
Vale? I aleshores, és clar, si fes tots dos dies, i crec que els divendres, la majoria dels divendres, no hi ha judici. Aviam, hi ha un tema també important. Vull dir, els magistrats normalment la seva feina no és només fer aquest judici. Quan tu estàs a l'Audiència Provincial i fas un judici d'aquestes característiques que et dura tots els dies de la setmana o quasi tots els dies de la setmana, clar, tu tens la tramitació normal de la sala que també la tens. Vull dir, llavors, algun dia per poder fer la feina, diguéssim, que no és pròpiament el judici, també es necessita. Encara que en aquest cas el tractar-se de presos és evident que no hi hauria d'haver-hi grans interrupcions en el judici, això està molt clar.
Avui estem parlant amb Maria Josep Feliu, ella és magistrada de la secció 22 de la sala penal de l'Audiència Provincial de Barcelona, també membre de l'associació d'Àgora Judicial. La setmana passada vam veure, segons algunes fonts, segons el diari Ara directament, que publicava un calendari del judici en què el 20 de maig acabarien els testimonis, llavors començaria la prova, si no m'equivoco, pericial, i després la documental.
Exacte.
I després ja vindrien les conclusions. Ens podria explicar breument en què consistiran aquests períodes que esdevindran a partir del 20 de maig i en què consistiran breument, si pot. Gràcies.
Sí, sí, breument. Aviam, la prova pericial, com indica pròpiament, són les persones que han fet informes tècnics sobre determinades coses. Per tant, aquests serien els tècnics amb determinades matèries que faran, aniran a la sala i ratificaran els seus informes i faran les aclaracions que se'ls demanin. A la prova documental, aquí sí que hi ha la qüestió en aquest judici es complica més, perquè en principi, a part dels documents que hi haguin a dintre la causa, que siguin pròpiament documents, per acreditar alguns fets i que les parts puguin donar o no per reproduïdes, puguin impugnar o puguin validar, hi haurà tota la, en principi, tota la visualització dels vídeos. De tots aquests vídeos que tant hem parlat, que no s'han pogut veure mentre els testimonis han declarat, sembla que s'han deixat com a prova documental, i com a prova documental s'haurà de fer el visionat de tots aquests vídeos. No sé en quines condicions es farà aquest visionat, perquè això no ho podem saber i només ho sap la sala, però en principi, clar, si només és agafar els vídeos i passar tots els vídeos que hi ha, bé, no hi haurà una relació directa entre el vídeo i el testimoni que va declarar. Llavors, això ho hem de veure. I una vegada acabada la prova documental, arribem a la fase de conclusions. La fase de conclusions en un judici vol dir que és el moment en el qual totes les parts de les conclusions provisionals o de l'acusació provisional que han fet la han d'elevar definitiva o modificar-la. Vale? Això és la fase de conclusions. No? I una vegada aquest escrit s'ha elevat a definitiu o es modifica, o sigui, els escrits d'acusació en els quals ens hem basat fins ara, poden haver-hi certes modificacions. Els fets en si mateixos no es poden modificar, però hi pot haver-hi alguna qualificació, es pot retirar l'acusació sobre algun fet, no se'n poden incloure més, això sí que no, però això és la fase de conclusions. I una vegada acabada aquesta fase, entrem a la fase que en diuen d'informes.
Es podria, magistrat, disculpi, es podria rebaixar, per tant, el delicte? La fiscalia podria dir, ara no és un delicte de rebel·lió, sinó que baixem a un delicte amb menys pena? Podria ser?
Això, absolutament possible. Fins al punt de que en algun judici d'aquests el fiscal ha arribat a retirar la... Bueno, com aquest no, però vull dir que en un judici, en una sala normal, doncs algunes vegades el fiscal després del judici retira l'acusació. Doncs per què? Doncs perquè no té proves. No és el que passa habitualment, però sí, hi ha modificacions a les conclusions, són algo, bueno, doncs habitual, no? I és evident que no es pot incrementar, ni es pot incloure més delictes, ni es poden incloure més fets, però sí es poden rebaixar. I inclús es pot retirar l'acusació respecte d'un delicte i mantenir-la respecte d'un altre. Vull dir, com que hi ha acusació, per exemple, per rebel·lió, per sedició, bueno, doncs llavors podríem veure modificacions. Difícil preveure si es faran o no aquestes modificacions en aquest moment, però és així.
Doncs Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 Penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial, moltíssimes gràcies per aquestes
gràcies
indicacions. Que vagi molt bé. Gràcies.
Bon dia.
Adéu,
bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
8:23. Gràcies, Mercè, com sempre, per aquests punts sobre el procés, per fer-nos entendre tot plegat. I parlant del procés, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, com més vell, més tocat de l'ala.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava ben torrat, somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Ampolles
A primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribem a 8:45 del matí. És l'hora de saber a qui li hem de felicitar avui el dia, com sempre ens explica l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui és la Mare Déu de l'Araceli, Araceli, altar del cel, un nom bonic que abans era més corrent a l'onomàstica. El seu santuari, el santuari de la Mare Déu de l'Araceli, està a Lucena, Andalusia. També és Sant Anastasi, o Atanasi, doctor de l'Església Universal, que va viure entre els anys 295 i 373, assolint la mitra d'Alexandria en aquells reculats anys del segle IV. Afegim Santa Zoa, que va ser una exemplar i pietosa mare de família, però també Sant Josep Maria Rubio Peralta, nascut a Dàlies, Almeria, el 1864, i mort a Aranjuez, el 1929, prevere jesuïta conegut com l'apòstol de Madrid per les seves intenses activitats pastorals, socials i caritatives. Va ser canonitzat l'any 2003.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I hora també d'obrir la plana de l'agenda. Mercè, fins al proper 12 de maig, festa major al barri de la Sagrada Família de Barcelona.
Durant dues setmanes a la Sagrada Família s'organitzen tota mena d'activitats per dinamitzar el barri i la gent que hi viu. La cultura popular, molt ben representada a la Sagrada Família, i té un paper molt destacat amb una encercavila gegantera, tarda de foc, exhibicions de dansa i també jornada castellera de festa major.
I fins al 24 de maig, jornades culturals a Torregrossa.
En el marc de la primavera, l'Ajuntament de Torregrossa organitza un seguit de jornades culturals per reactivar l'activitat de la seva vida social.
I per cert, que si ets un amant del vi...
Doncs la Fira del Vi de Falset, que torna el 3, 4 i 5 de maig, amb la millor selecció de les dues denominacions d'origen. Hem de dir que la Fira del Vi de Falset s'ha anat especialitzant en els darrers anys, apostant per la qualitat professional dels tastos.
I fins al 5 de maig, a Tossa de Mar.
Tercera edició de Tossa, Flor de Mar. Uns dies dedicats, Joan, a la bellesa de l'entorn natural i a la bellesa també natural de Tossa.
I obrim plana de xarxes, que hi bull a la xarxa ara mateix.
Doncs el porter espanyol Joan Iker Casillas ha estat ingressat d'urgència després de tenir un atac de cor durant l'entrenament del Porto. Segons informen diversos mitjans portuguesos, Casillas ja s'ha sotmès a un cateterisme en un hospital i es troba fora de perill. És més, hores després de donar aquest ensurt, Casillas ha penjat una fotografia des del seu compte oficial de Twitter en què se'l veu somrient al llit de l'hospital i amb un missatge per donar les gràcies per les mostres de suport rebudes. Amb aquest tuit diu: Todo controlado por aquí, un susto grande, pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, como también por el cariño. I avui també us volem destacar un vídeo que s'ha fet viral. El tercer canal de la televisió pública francesa ha fet un vídeo sobre la riquesa dialectal del català, per la desconnexió que fa en aquest idioma. El vídeo s'ha fet viral amb més de 35.000 visualitzacions. Explica la diferència entre el català normatiu de Pompeu Fabra i el que es pot trobar a la televisió catalana, que remarca que està ple de castellanismes.
Que ens ho diguin des de França, això ja té delicte. Està bé, està bé. Anem a publicitat i de seguida parlem amb Núria Gispert.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tres minuts i mig que passen de 8:45 del matí, un dia en el que volíem parlar amb qui va ser presidenta del Parlament de Catalunya entre el 2010 i el 2015, Núria de Gispert, que rebrà la Creu de Sant Jordi d'enguany, juntament amb Joan Rigol i Ernest Benach, per als seus serveis com a presidents del Parlament. Senyora Núria de Gispert, molt bon dia i moltes felicitats.
Bon dia a vostès i moltes gràcies.
Què significa rebre aquest reconeixement de la Creu de Sant Jordi per gairebé 5 anys de servei com a presidenta del Parlament?
Doncs significa un honor enorme. La veritat és que una gran satisfacció personal de pensar que el meu govern, el govern de Catalunya, ha pensat en els tres expresidents encara vius. Uh-huh. La senyora Forcadell va ser medalla d'or de la Generalitat. i per tant, per mi, el que li dic, un honor, una satisfacció, i em sento doncs, molt, 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 molt feliç.
És cert que també ha estat criticada per alguns de les seves piulades a Twitter contra la cap de l'oposició fins ara, Inés Arrimadas. De fet, ahir el periòdico titulava Creu de Sant Jordi per a Núria de Gispert tot i els seus tuits insultants. Considera que ha estat insultant?
No. A veure, també li diré que no han estat ni divertits ni agradables. Però jo cada vegada que he fet algun tuit responent a la senyora Arrimadas ha estat perquè o bé he sentit com criticava i insultava el nostre president, he vist com deixava de dignificar la nostra institució i això doncs, em va forçar a fer-li un parell o tres de tuits que no li han agradat, però res més.
Núria de Gispert, tenim... Si em permet dir-li, tenim un productor com la copa d'un pi i a vegades doncs, les casualitats són molt oportunes. Senyor sí. Joan Rigol, molt bon dia.
Bon dia, Tiki.
El tenim també aquí.
El tenim també aquí.
Bon dia, Núria.
Bon dia i felicitats mútues.
Ai, tant. Gràcies i tant.
Exacte.
Què significa per Joan Rigol aquesta creu de Sant Jordi?
A veure, significa que la societat en general de Catalunya vol dignificar el que hem simbolitzat nosaltres tres com a capdavanters d'una institució de Catalunya. És a dir, Catalunya s'ha aguantat sempre per el compromís de la gent de la societat civil, que avui també doncs, aprofito per felicitar tots els que tindran aquest guardó, i per la força de les institucions. I a Catalunya les institucions són el Parlament, són el govern i la presidència de la Generalitat. Doncs nosaltres tres hem encapçalat el Parlament de Catalunya. I això crec que és un servei que hem fet tan bé com hem pogut cadascú de nosaltres i aquest reconeixement per mi doncs, és una gran satisfacció.
Presidenta de Gispert, president Rigol, ahir mateix l'actual president del Parlament, Roger Torrent, deia que l'opció de Pedro Sánchez també és l'opció del diàleg. Vostès creuen el mateix?
Miri, jo em permet, Joan, que m'avanci.
Sí,
jo
i tant.
Li haig de dir, primer de tot, que el dia 28 a la nit, quan van veure i van seguir tot el recompte electoral, moltíssima gent es va quedar tranquil·la. I això per dues raons molt importants. Una, perquè fa ja anys que Catalunya ho està passant malament, està patint. Està patint aquesta situació de no diàleg i d'enfrontament constant. I el fet del resultat de les eleccions ha permès, o crec que pot permetre, una finestra oberta a reprendre aquest diàleg que és absolutament necessari.
Per tant, senyor Rigol, un nou referèndum és possible?
A veure, el que cal en aquests moments és saber que dialogar vol dir mirar-se els ulls l'un a l'altre i saber-se reconèixer mútuament. I vol dir el desig de trobar doncs, la via, diguem-ne, de la sortida al problema que Catalunya planteja, que és, diguem-ne, la seva sobirania per afrontar tot el seu futur amb totes les competències possibles. I això exigeix, primer i abans que tot, seure's i tenir les condicions humanes per poder parlar amb sinceritat i anar-se guanyant la confiança mútua. Tot això és dialogar. Pactar és una altra cosa, pactar és negociar. I dialogar vol dir precisament anar a fons en aquesta relació. Per tant, jo crec que és possible aquest diàleg perquè Espanya ha bandejat tots els partits polítics que no volien el diàleg sinó que volien la confrontació. I a Catalunya l'independentisme hem anat guanyant cada vegada més punts. Es donen les condicions per poder aconseguir això. I, per tant, l'important per mi no és tant veure les línies vermelles que posem, sinó si es donaran les condicions per poder encetar un diàleg que Catalunya necessita.
Senyora Gispert, ens deia ara mateix Joan Rigol, es necessiten aquestes condicions humanes. Parlar de que es necessiten aquestes condicions humanes també és parlar de presos fora de la presó?
Oh, clar que sí. Home, jo crec que els nostres presos polítics haurien d'estar ja fora de la presó. Per mi no haurien d'haver entrat, perquè si d'algun delicte els hi poden acusar, de la manera com acusa l'Estat espanyol i el Poder Judicial és de desobediència, però de cap res més. La desobediència no és un delicte penat amb la pena de presó. Per tant, això és indiscutible. I ja veurem si això és possible, però ara ja estem a les acaballes del judici oral i jo confio que el tribunal els deixi en llibertat fins en què se sàpigui la sentència.
Poden seguir el judici tots dos?
Bastant.
Sí, eh?
Bastant.
Núria Gispert,
no,
sí.
No seguit, però bastant.
I el senyor Rigol està seguint
també
el judici?
Sí, jo també ho vaig seguint tant com puc, però no, diguem-ne, amb l'assiduïtat de seguir-ho tot, diguem-ne, a cada moment, perquè és impossible, perquè encara tenim feina, i per tant, doncs, no podem fer-ho. Evidentment, és a dir, mentre hi hagin polítics presos catalans a les presons, és molt difícil el que es pugui avançar amb un diàleg, perquè això sí que és una qüestió prèvia de dignitat. I, per tant, doncs, realment s'haurà de buscar la fórmula, la que sigui, perquè aquests presos polítics, primer, surtin de la presó, i segon, i tant o més important que això, puguin continuar fent de polítics, que és, diguem-ne, una condició imprescindible. I això és el que haurem de batallar perquè sigui així.
Molta gent, moltíssima gent, de fet, es pregunta... Val, molt bé, sí, diàleg, perquè hem de mantenir un diàleg amb el govern de l'Estat. Però aleshores, què va ser l'1 d'octubre?
L'1 d'octubre va ser una manifestació del poble de Catalunya, d'una gran majoria del poble de Catalunya, demanant que Catalunya fos independent, demanant que Catalunya fos sobirana, demanant respecte pel poble de Catalunya. Alguns, i molts, volíem que, a més, fos quelcom més, que es convertís en l'inici del que podria ser un dia o pot ser un dia la República Catalana. No va ser així. Les coses s'han aturat, però no hem anat enrere, que és molt important. En 10 anys hem arribat molt lluny i preteníem, potser una mica innocentment, que en 2 anys això seria possible. I entenem que no és. Per tant, el que hem de fer és, primer, resistir, segon, no perdre l'esperança, i tercer, treballar perquè aquest diàleg que avui es pot encetar sigui una bona solució per Catalunya.
Senyor Rigol.
Sí, a veure, és a dir, fixi's que el que per mi la màxima satisfacció en aquests moments és que l'independentisme ha anat creixent i que també ho hem pogut constatar amb aquestes eleccions últimes referent a les eleccions també a l'Estat espanyol anteriors. I nosaltres necessitem cada vegada més que aquest crescendo que, diguem-ne, independentista sigui potent, sigui fort i que obligui a Europa a que Espanya surti de l'arrogància del poder en la que es manifesten, doncs, d'aquesta manera, diguem-ne, de tenir presos polítics i d'anar incausant cada vegada més gent, i se'n doni compte de que hi ha més de 2 milions i pico de catalans i que anem pel camí de ser-ne 3 milions, que el que volem és viure amb la plena dignitat del nostre poble. I això, doncs, es fa portant una política, diguem-ne, constructiva i positiva a Catalunya i una fermesa respecte a la reivindicació d'Espanya.
Per cert, ara que ens traia el tema d'Europa, què li sembla la decisió de la Junta Electoral Central de negar que se puguin presentar llistes Carles Puigdemont, Toni Comín o Clara Ponsatí?
Miri, en aquests moments a l'Estat espanyol, cada institució que té busca la manera de fer-nos eleguits a Catalunya.
Exacte.
I doncs ara és la Junta Electoral Central, però fa pocs dies era el Tribunal de Comptes, i després seran totes les institucions. Sàpiga que per Espanya la cultura política que mana és la del poder. Tenir el poder és lo fonamental. I aquí, doncs, s'empinya, doncs, tots, des dels jutges, els militars, els grans administradors de l'Estat, els polítics i la llotja del Bernabéu, per dir-ne uns quants. I tots van a la una en aquest sentit. I Catalunya, l'única força que tenim és el nostre poble, que s'està portant d'una manera admirable i que amb les seves actituds està dient a tota aquesta gent que tenen el gran poder de que som ferms en la reivindicació de la nostra dignitat nacional.
Per tant, Núria Gispert, que deia... jo també ja estic d'acord amb tot això, eh? S'està produint aquesta judicialització de la política?
Ja fa molt temps, per desgràcia, que estem vivint una judicialització de la justícia i de la política i a l'inrevés. I en el, durant el procés i des de fa més d'un any, a partir del 1 d'octubre o del 20 de setembre, perquè jo crec que l'espurna va ser el 20 de setembre, la política ha entrat dins de la justícia i els jutges no han volgut o no han sabut treure's el problema de sobre i dir clarament als mandataris polítics que allò no era un tema judicial. S'han hagut d'inventar un codi penal pels nostres presos polítics. Jo crec que això, i a més ho confio amb els màxims juristes que tenim a l'entorn de tot el procés, que en algun moment el Tribunal d'Estrasburg ho digui així de clar.
Per cert, com deien tots dos, ni la justícia ha d'entrar en la política ni la política en la justícia, però en la política hi té cabuda l'extrema dreta?
No. Què vol que li digui? Ho estem veient, no? Ho estem veient, ho vam veure per primer cop i amb molt temor a Andalusia. Andalusia no ha baixat, però també hem de veure pues, a on han anat a parar els vots de Vox. Jo crec que és una... Un punt, una circumstància que està passant en molts països d'Europa i que, des del meu punt de vista, els mandataris, els que realment tinguin el poder a les seves mans, han de vigilar amb cura aquests grups, però no els han de menystenir. La democràcia fa que hi hagi gent de tots els pensaments i que hi hagi des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra. Però el que hem de mirar bé és que el país funcioni, que la gent estigui bé i que la gent que tingui la responsabilitat de portar les rendes del país durant 4 anys vigili precisament aquests grups que se'n van d'alguna manera d'un extrem a l'altre.
Sí, exactament. És a dir, la política és la recerca del bé comú que cadascú, des d'una societat plural com la nostra, veu aquest bé comú d'una manera doncs, matisadament diferent. I això és la política. Però l'antipolítica és precisament no defensar el bé comú, sinó excloure a gent, diguem-ne, de la seva manera de ser i de la seva manera de pensar. Llavors, quan un partit es defineix per dir amb aquests no hi, els hem d'excomunicar, els hem de treure fora de la societat, el que està fent, en el fons, és antipolítica. I això només es pot guanyar per la fermesa de la convicció de la gent que creiem que la política és la defensa del bé comú. I, per tant, doncs, aquesta gent tenen un problema importantíssim de justificar-se com a tals en el conjunt de la societat política del país.
Doncs, escoltin, ha estat un plaer no tenir a un, sinó a dos presidents del Parlament de Catalunya amb nosaltres i, a més, dos creus de Sant Jordi. Moltíssimes gràcies avui per participar en Ràdio Estel i moltíssimes felicitats.
Gràcies a vostès,
Gràcies també a tots, sí.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mercè, estaves cantant... Puc dir-ho o no?
No.
Estaves cantant la sintonia.
Sí. És que aquesta sintonia em porta molts records. És una sintonia doncs, que és molt jovial, no, Joan?
Sí, eh?
Sí.
Sintonia de promocions.
Exacte, aquestes promocions que pots trobar a www.radiocel.cat i, entre d'altres, Ràdio Cel et convida a delectar-te amb el millor jazz de la nova Jazz Cava de Terrassa. Et convidem a una sèrie de concerts a la programació estable de la nova Jazz Cava, entre d'altres. Mira, Joan, ja pots apuntar dissabte, aquest dissabte 4 de maig, a 11:45, Bernard Van Rossum Quartet. Després, divendres 10 de maig, divendres de la setmana vinent, Secruton Gospel a Jazz Organ Trio. També a Jaime Marquès, que serà divendres 17 de maig, entre d'altres. Bé, si vols participar en aquest sorteig, l'únic que has de fer és entrar a www.radiocel.cat i tenim 3 entrades dobles per cadascun dels concerts que veuràs.
Per cert, que si t'agraden aquestes sintonies que et porten molts records, Mercè Regà presenta un programa dedicat als 25 anys de Ràdio Estel, cada divendres.
Exacte, a partir de les 5 de la tarda fins a les 6, us convidem a que celebreu amb nosaltres aquests 25 anys de Ràdio Estel, com, doncs, escoltant-nos, perquè el que farem serà un viatge al passat, al present i al futur. O sigui, imagina't, serà un programa, doncs, també, ja tindrà cabuda, doncs, la música, aquesta música, doncs, que fa que Ràdio Estel sigui tan especial, una música feta per Maria Sierra Rodríguez, que, per cert, aquest divendres la tindrem també parlant a Ràdio Estel es presenta, que és el nom del programa, i ens explicarà, doncs, els orígens d'aquesta música i també, doncs, tota la música que sonarà en aquest programa.
Doncs tots pendents aquest divendres.
A partir de les 5 de la tarda.
A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel, Ràdio Estel es presenta. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida Carme Munté en aquest estudi.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
I si és dijous i és a aquesta hora, doncs comença el dia també amb Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana. Què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia. Com anem?
Temes nous, el Catalunya Cristiana?
Sí, sempre.
Sempre. Què ens portes avui?
Renovar-se o morir,
Exacte.
Doncs mira, el reportatge d'aquesta setmana es titula Vot responsable a la llum de la fe. De fet, ens trobem contínuament en període electoral. Sí, Acabem ara de fer, doncs, les eleccions generals al Congrés dels Diputats i també al Senat, però recordem que el proper 26 de maig som convocats de nou a les urnes, tant per les eleccions municipals com al Parlament Europeu. Davant tantes cites electorals, fem una crida des de Catalunya Cristiana, en nom també dels bisbes, apel·lem a la responsabilitat dels cristians perquè no es deixin entabanar a vegades per aquests cants de sirena de certs populismes. Si et sembla, escoltem l'escriptor portuguès Gabriel Magalhães.
El mensaje cristiano no es claramente populista. Si pensamos un poco en las principales propuestas, el amor, el cargar con la cruz, la vía estrecha, ser el siervo de los demás, entregarse a los demás e incluso, si es necesario, sufrir, las bienaventuranzas no son un discurso populista, son todo lo contrario de eso.
Contundent aquest missatge, no? Les benaurances no són populistes, no responen amb aquest discurs populista que tantes vegades escoltem. Segons ell, però, la gent que vota partits populistes té les seves raons i no les podem defugir. En aquest sentit, un dels factors que provoquen el creixement dels populismes té a veure amb la ruptura social de la classe mitjana.
Y hay que aceptar que la gente que vota en los partidos populistas, en nuestra opinión, no vota bien, pero tiene razones para votar de esa forma, y lo que hay que encontrar es políticas más interesantes para esas personas. Hay una ruptura en la sociedad europea, en la clase media, y también ocurre en Estados Unidos. Hay una parte de la clase media que se ha quedado atrás, por decirlo de alguna manera, y hay otra parte de la clase media que tira hacia arriba. Ha aumentado la desigualdad social, es algo muy patente, por ejemplo, incluso en una familia si comparamos las posibilidades del más joven con los derechos que tiene el más viejo.
Joan, et veig amb cara de molt d'interès escoltant el que diu, aquestes reflexions tan interessants.
Jo sí, si l'he copsat bé, que crec que sí, estava dient, i estigui d'acord o no amb el vot, sempre té una explicació lògica.
I cal estar atents i donar-hi respostes. Donar-hi respostes, doncs, realment, no que responguin doncs, amb aquest discurs populista, no? Però que responguin a les seves necessitats. Exacte. Gabriel Magalhães, no sé si te'n recordes, Joan, que el vam, aquesta casa, Catalunya Cristiana Ràdio Estel, va ser un dels guardonats en el Premi Memorial Bisbe Joan Carrera, que vam convocar i que vam otorgar doncs, a la darrera nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. És un conegut articulista portuguès, ell escriu a La Vanguardia, i de fet fa molts anys que alerta d'aquest auge del populisme a Europa. Cal dir que avui dia ens trobem que dels 27 estats membres del Consell Europeu, almenys 11 estan governats en coalició o amb el suport de partits populistes.
Todos los que no pensamos dentro de la clave populista debemos esforzarnos por presentar y explicar nuestros puntos de vista, compartirlos de una forma muy abierta y respetando mucho esa clase media, digamos, de la parte de abajo que está sufriendo realmente y que tiene razones para quejarse.
Escolta, i si et sembla, Joan, acabem aquest tema ja, reprenem una mica el fil amb què començàvem aquesta qüestió, apel·lant a la responsabilitat dels cristians i de l'Església Catòlica en la lluita contra el discurs populista i xenòfob.
La Iglesia puede ayudar a que cada sector social admita la culpa que tiene en lo que está pasando, ayudar a que exista ese gesto de mirar a uno mismo y decir esto no lo hemos hecho bien. Por ejemplo, cuando hay grandes grupos de la sociedad que efectivamente lo están pasando mal, o entonces cuando esos grupos se están volviendo violentos respecto a emigrantes o a situaciones de ese tipo. Entonces, después de admitir la culpa, proponer el perdón, la mutua comprensión de una forma muy, muy sincera, y creo que los cristianos pueden ayudar a que este proceso de catarsis ocurra. Puede parecer una cosa muy ingenua, muy idealista, pero eso es lo nuestro.
Ara ho dèiem, una ment privilegiada.
Ai,
sí. Déu-n'hi-do.
L'hem entrevistat en diverses ocasions, a Gabriel Magalhães, amb aquesta revista Catalunya Cristiana, i sempre és un plaer escoltar-lo i llegir les i seves reflexions que podeu trobar en aquest reportatge a Catalunya Cristiana aquesta setmana. L'ha fet el nostre company Joan Andreu Parra. Escolta, i canviem totalment de tema.
Vinga.
Hem dedicat el reportatge a conèixer el testimoni d'antics escolans de l'Escolania de Montserrat. Gent que s'ha acabat fent un nom en l'àmbit del panorama musical.
Home.
Un d'ells és Salvador Mas, director d'orquestra, que ha treballat en països com Alemanya o Holanda.
Montserrat ha estat decisiu per la meva vida musical, sens dubte. Allà vaig conèixer la gran música, sense por de ser exagerat, però la gran música la vaig conèixer allà, aleshores. I després la impronta de Montserrat ha estat bàsica en la meva formació, la meva formació humana i espiritual.
Una dada, Salvador Mas va entrar a Montserrat l'any 1959. Tenia 8 anys, en plena dictadura franquista.
L'any 59 encara vivia en Franco, evidentment, i el país era culturalment doncs, un país apallissat, i el fet de tenir un far que irradiava espiritualitat i cultura i catalanitat com Montserrat era molt, molt atractiu, i això, esclar, m'ha afectat tota la vida, evidentment.
Joan, aquest reportatge l'ha fet el company Macià Grau, que de fet ell també va ser escolar de l'Escolania de Montserrat, per tant, parla amb coneixement de causa. Doncs per fer aquest reportatge també ha parlat amb Daniel Mestre, actualment docent a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Imparteix classes també al Conservatori Superior del Liceu, on dirigeix el Cor de Cambra de Cantants. Daniel Mestre destaca també les oportunitats que ofereix Montserrat pel que fa a gravacions, concerts i gires.
Bueno, més que res és l'estar immers, o sigui, és una immersió total en la música, no? Sobretot, des que et lleves fins que vas a dormir, doncs estàs sempre contínuament, diguem, això és el més important, no? De familiaritzar-te amb el tema, amb la qüestió musical, I llavors tens oportunitats, això, com dius, de fer gravacions o gires, això de tenir l'oportunitat aquesta d'edat, doncs, ja fer un concert al Concerthaus de Viena, o una que recordo molt especialment, que va ser a Terra Santa, a Israel, que, clar, a més hi havia el component emotiu, no? Que acompanyat de monjos que van celebrar una missa allà on va néixer Jesús, a Betlem, amb llàgrimes als ulls, dic, això també t'impressiona molt de petit.
I finalment també hem entrevistat Roger Padullés, que s'ha consolidat en els darrers anys com un tenor d'àmbit internacional.
Anar a l'Escolania, tinc amics que m'han preguntat què em sembla de portar el meu fill allà. Jo sempre els he dit que hi vagin, que ho vegin, i ells mateixos ja trauran les seves conclusions. Però jo trobo que és molt positiu, sobretot si el que volen és donar una bona educació a nivell humà i a nivell musical, crec que l'Escolania està molt bé.
I és que Montserrat sempre, sempre serà alguna cosa més. Carme Munté, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona setmana.
Ara a les 9, Mercè Rà, que ens porta tota l'actualitat i després no es perdin Plusvàlua. Dones, adéu-siau.